Més informació a ib3notícies.com. El dia Mallorca. Amb Jaume Noguera.
Bon dia, benvinguts. Són les 12:04. Durant la propera hora vos contarem coses que han passat, que estan passant o que passaran a la major de les Balears. Per exemple, coneixerem en quin temps la Pobla va tenir costa, va tenir la mà, va tenir platja fa 150 anys. No fa tant. Molta gent se pensa que fa 80 anys que va deixar de tenir costa, però bé, de molt enrere. Espera per allò. Des de l'Arxiu Municipal de la Pobla mos contarà quan i per què la Pobla va a part de la seva zona costanera. Després, des de Cort, mos parlaran de la Setmana Global de l'Empreniment. Conversarem amb el músic Tolo Cervera, que diumenge toca en el Teatre de Petra. Sabrem també quin serà el nou dimoni d'escocès d'Inca. I amb en Xavi Oliver avui viatjarem fins al Daguestan i coneixerem l'Arxi, el seu idioma que parla molt poca gent. No perdem més temps en Yolanda Ruiz a la producció, Rafa Andés en el control tècnic. És divendres i això és el dia Mallorca.
Donde el océano empieza a hacerse blanco.
Bueno, si vos demanem que anomeneu municipis de Mallorca que no tenen costa, direu, per exemple, Desplà, Algaida, Lloret, alguns de Reiguer, com Campanet, Sauba, Inca, algun dirà Sa Pobla, web Sa Pobla, alerta. Perquè sembla que en aquest darrer cas, en so de Sa Pobla, no sempre ha estat així. Resulta que Sa Pobla tenia costa. Sa Pobla arribava a la mà. Com pot ser, això? Diuen que van arribar a acords entre municipis que ho deixaren així i encara no està clar encara ben bé per què. No m'ho parlant qui ho ha estudiat, que és en Pere Perelló i Paeres, és escriptor i historiador, funcionari de l'Arxiu Municipal de Sa Pobla. Pere, bon dia, com estàs?
Bon dia als oients. Aquí és amb altres. Per més si cobrim un poc aquest envit que tenim.
Sí, perquè jo mateix... M'estic parlant de tu perquè vaig quedar estès quan tu ho vaig veure. Perquè hi ha registres de la propietat, allò que, per dir-ho de qualque manera que mos entengui tothom, hi ha registres, papers, tu m'has enviat una sèrie de documents escrits a mà en el segle XIX que confirmen que l'any 1862, per exemple, Sa Pobla arribava a la mà. Anem a ubicar-nos. Sí. Per quina banda? On estaria aquest tros de Sa Pobla que tocava a la mà perquè ara un mallorquí que estigui tan... sorprès com jo, digui, a menys quina banda tocava la mà? Per la part del Cudi, per la part de Muro? Compte'm.
Bueno, sí, a la badia del Cudi, a la banda del que és entre el canal dels Inglesos i el que és ara la rotonda de Sàncora, de front, que l'altre dia més fa el aquí on hi ha el sol de partió entre el Cudi i Muro, aquí en aquesta rotonda, seria un 2,5 km, que era, en principi, segons els planos que tenim de semillerament, eren de Sa Pobla. Però bé, això era en aquell moment, 1862, eh? En aquell moment sembla que la Pobla tenia accés a la mar. De totes maneres, vull dir, això va molt lligat al tema de la bufera. Històricament, durant segles, la bufera havia estat conreada, havia estat pescadors, havien anat gent, més de la Pobla que altres pobles, per un tema de proximitat. Si anava a peu, a fer feina, anaven amb una mula o amb una somera. Llavors, històricament, se considerava que la bufera era d'àmbit pobler, no? Això fins aquí, fins a 1862. Després la cosa canvia.
De fet, tu m'envies, avui de matí m'has enviat uns documents firmats el març del 1879.
Sí, on hi va una reunió.
Exacte,
sí.
Conta-me tu.
No, aquí hi ha un document firmat per el Bable i el secretari que diuen que s'anomena una comissió de la Pobla per anar a parlar a lo que és la màquina, que estava a la rotonda cara a l'Ullent de Sàncora, i la màquina que volia dir que tinc la radiant d'haver una màquina de vapor per desacar la bufera, i era una de les coses que estava allà, no? I s'havia d'ajuntar aquesta comissió en la de Muro per delimitar d'una vegada per totes l'àmbit territorial, municipal, en la Pobla i Muro. Això estem a 1879. Se va fer l'acord i ja a partir d'aquí ja la Pobla, en teoria, deixa de tenir accés a la mà en quant a municipi, no? Per què? Perquè només 5 anys després hi ha un altre document, de 8 de juliol del 1884, on el Batle de Pobla li diu al governador: escolta, jo no pagaré aquesta taxa que tu me dius, de vigilància de sabadia del CUDI, perquè nosaltres no tenim costa. I com que no tenim costa, no pagaré un cèntim, o una lliure, o un sou, de lo que tu me dius. Ves a Muro i cobra de Muro. Això és el que li diu el Batle de Pobla el 1884 en el governador. No? Per tant, en 5 anys ja tal. Segur que el governador no s'havia enterat d'aquest acord, o no havia arribat, o havien canviat de governador, perquè aquestes coses, en segle de nou, anaven així com anaven, no? Però bé, el Batle de Pobla, com tal de no pagar, i se recolza, argumenta que nosaltres no tenim ja territori a la mà. Tot això se va oblidar. Se va oblidar, el poble ho va oblidar, l'Ajuntament ho va oblidar, i arribam al segle XX, a 1954.
Exacte, que és quan, en teoria se diu que la Pobla havia renunciat. Però sabia que això no és així.
Negra, hi ha una llegenda negra. Exacte. Que deia que el Val de Nofre Pons havia tingut un fill mort d'accident i que no havien pogut anar a la reunió aquesta, que havien de decidir el tema de sortir de la mà i tot això, i que, pobret de nosaltres, els pobles, de que justament per mort d'aquesta causa mor havien pres, moreros i tal. Tot això, mentida. Mentida absoluta. Ja a la tercera jornada d'estudis locals, en Manolo Espinosa del CUDI i en Xisca Serra, ja feren un treball de recerca i a les jornades, les terceres jornades, on ja apunten que cap a on anava tot això. Ells se concentren molt entre el tema del CUDI i de la Pobla, en el tema d'Oriolet, que faltaven tres fites a marcar. Faltaven tres fites a marcar i el 1954 se varen acordar les tres fites que faltaven a Oriolet. Ho van mostrar, perquè mos entenguem.
Sí.
I després hi ha un tema amb Muro, que sí, que era un tema que ve de una mica de la ronda ja, que ha el mito de Sant Vicenç, que no estava, en principi pareixia que estava dins de Pobla, però els morers van reclamar aquest mito perquè consideraven que hi havia uns lligants històrics arran de la visita de Sant Vicenç Ferrer, que nosaltres els pobles els vàrem apedregar a Sant Vicenç, crec que hem estat, no sé si els únics o n'hi va més, però a la Pobla vàrem rebre a pedrades, no? Allà d'escolta-lo i
Això se diu o cert?
Perquè això és una llegenda.
Això t'anava a dir, perquè en aquell moment...
És una llegenda, sí. Però, bé, queda recollida a les llegendes i té una certa base, perquè ha, tot el que hi diu la llegenda, mossèn Alcoguer, és vera, hi havia la base Ferrera, tots els indicadors que mos dona són reals, no? Bueno, també en aquell temps érem així com érem, vull dir que... I molt van encastigar que la Pobla no havia pedres, en canvi a Muro sí, podien fer cases, etc. No? Tot això és el que diu la llegenda. I en 1954 els poblers donàvem les ermites de Sant Vicenç en els morers perquè estiguin contents, i nosaltres mos arreglàvem el tema del codi i ho posen tot clar. A partir d'aquí neix una llegenda que nosaltres mos havíem pres la mà. I això, bueno, ara amb aquest document que hem parlat abans, resulta que tot això mos ha gombolat fins ara i hem estat tranquils i mos han fet un poc ser víctimes, però bé, ja és ben hora que sabíem com van anar les coses. No?
Clar, fàcil. Estan parlant, teniu en compte que estan parlant d'aquesta anècdota que acaba de contar en Pere sobre el bal dient al governador que no pagarà per tenir costes. Estan parlant de fa 150 anys, per tant...
Sí, que no pagarà perquè, no volia, perquè hi havia una taxa de vigilància.
Exacte.
I diu, escolta, la poble no paga perquè no té la mà.
Havia una taxa de vigilància perquè han de pensar que durant el segle XIX, fins que França no va conquerir Algèria, fins al segle XIX, que ara hi havia molta por sent que vengués de la mà. Per tant, per això hi havia taxes de vigilància. Però també hi ha una altra cosa, que és que no sé fins a quin punt. Sempre s'ha dit que, per exemple, que l'indústria turística està construïda damunt les terres que sempre se deixaven en el fi, que era un poc més...
Sí.
Un poc més val perduda, perquè les terres d'arena no se podien conrear. I dins aquesta història també entra que la pobla va renunciar a aquest tros de terra perquè no tenia productivitat agrícola. Però que tu també dius que això no és cert.
Bueno, a veure, sí. El que tu acabes de dir és cert. Jo ho he viscut els anys 60 i 70, encara això durava una mica. No? Després, a partir dels anys 80, els solars i la gent que tenia de vora la mà va començar a donar compte que tenia un petit tresor i que les coses van canviar radicalment. El fill petit o el malcriat sempre el castigaven una mica antigament i li donava una vorera de mà, que era una desgràcia. No? Això és així. No? De fet, la poble s'estimava més un cortó de terra a son amè, a son divot, a son sastre i tot, que no a vorera de mà. Però a darrere de tot això hi ha un altre dilema, hi ha un altre gran incògnita. És a dir, per jo és un tema secundari. El d'aquests 2 quilòmetres de la mà és secundari. El realment important és que amb aquests acords, quasi tota la bufera, queda dins el terme de Muro. Quan els murers hi anaven poc, diríem, o hi anaven molt manco, perquè hi havia molta distància de Muro a la font de Son Sant Joan, hi ha gairebé 2 hores a peu. No? Llavors, esclar, havies d'anar a peu, havies de fer feina i després havies de tornar a peu 2 hores més. En canvi, això no passava en sol de la poble perquè era 1 hora i, o menys. No? Llavors, esclar, la bufera va quedar allà i, teòricament, no? Oficialment, però ja bé sigui perquè els inglesos eren els propietaris, Senyor Mallorca Land Company eren els propietaris, ja bé perquè tenien les oficines en el carrer Muntanya d'aquí de la poble, i tenien tota l'activitat administrativa i comercial aquí, sempre la poble majoritàriament va ser qui va conrear la bufera. I va també d'un bocinet que tenia el Cudi a la banda de la mita de Santa Anna, que arribava la bufera arribava a Santa Anna, no? I tota aquesta història. I és que una mica... no és que renunciéssim a la mà del mes. És que van dir que no a tota la bufera.
Yeah.
Jo crec que tenien una mentalitat. En aquell moment, però és que encara no hi havia una mentalitat com si trobava a principi del segle XX, quan se va descobrir l'aigua de baixa terra, el subsol, que van tenir tecnologia per poder treure l'aigua de set venes. En aquell moment tot era secar, hi havia molta garriga, encara... I hi havia una petita franja de veles, que hi havia com un pot de llegum, si sembraves cànem i allí, que era el producte més important, perquè el 1879 la producció que donava riques en el poble era el cànem.
Sí.
Encara no sabien que hi havia molt la patata, menjàvem moniecos.
Sí, exacte.
La patata mos entra una mica per Menorca en els inglesos. I la mongeta no se'n podia sembrar perquè no teníem aigua per sembrar, per regar. Vull dir que han de contextualitzar molt les coses, no? Per tant, jo que t'he dit, és important, pues, poble, no? El tema de la mà és important, però, vaja, si ho mires objectivament, administrativament, vàrem renunciar a moltes hectàrees de la bufera.
No, i pensau també que en aquell temps a Palma se va volar en Pol Boví, el van endur per dessecar el Prat de Sant Jordi. A la bufera amb Bateman i els anglesos per dessecar la bufera. Clar, és que fa 150 anys no se sabia pràcticament res.
Mm. Els anglesos van ser ells que van venir, no els van enviar a demanar. No? Ells van veure una necessitat, era una gran empresa, era una gran família, I hi havia un component també d'obligació anglicana de salvar el món des de l'imperi, havien d'anar a tota l'Àfrica, Àsia i part d'Europa del sud a salvar les ànimes també pecadores i que no coneixien la llum i que no coneixien la gran veritat. De fet, quan arriben els inglesos, a 1862-63, el primer que fa els enginyers inglesos és anar a predicar en bíblies protestants per tots els pobles, que això és un tema apassionant, i si vols un altre dia ja en parlarem.
Però això no ho sabia. Mare de Déu, a una Mallorca eminentment catòlica, a una Mallorca eminentment catòlica en aquell moment, que si no anaves a missa és perquè estaves moridor en aquell temps.
En la sessió de Cessà van trobar un document guapíssim, preciosos, que en Green anava a preu de Perinca, Llum Major, Solla i Pollença, donant almoina i regalant bíblies, almoina en malalts, i a darrere ell anava el rector i el comandant de la Guàrdia Civil requisant totes les bíblies i totes les almoines, perquè no fessin efecte, no? Vull dir, això està publicat, això, és que conreem una mica la història de Bufarera i tota aquesta història dels inglesos, que per cert, deixa-m'ho dir, demà feim una missa per a Catamoix, hem recuperat una partitura de 1893 i demà la tornem a tocar i cantar com a memòria, com a homenatge als inglesos, a l'església parroquial, i està tothom convidat a les 8 del vespre, no? Deixa-m'ho dir que ja ho he dit. que quedi constància.
Per això, molt interessant, això. Mira,
sí, que... però aquests 30 anys que hi va haver els inglesos aquí, l'influència que varen tenir en Sordobés de construir la primera iglesia protestant a Mahó, a Montudorí, el fet que la primera capella anglicana que varen construir va ser a la Pobla, en el carrer Plaça, que ara se diu Muntanya, que en varen fer una altra de capella a la Roca. Totes aquestes històries són guapíssimes, perquè molt donen un valor i una riquesa patrimonial excepcional. I també varen ajudar a muntar la primera llibreria protestant a la plaça de Cort, i tots els seminaristes varen sortir del seminari vell i van anar davant a la llibreria aquesta, la van destrossar. Això està la premsa local de l'època, vull dir que jo no m'inventi res, està tot
publicat. No me facis spoiler, perquè crec que això dona per una altra entrevista d'aquí una setmana.
És interessantíssim. Els inglesos podíem fer un parell de pel·lícules, un parell de novel·les i una sèrie, no? Vull dir,
imagina la Guàrdia Civil requisant la Bíblia i s'almoina darrere. Vinga, Pere, jo sabia que tornaríem a xerrar o conversar qualque dia, avui mos quedem sense temps. Lo important que hem parlat avui és que la Pobla arribava a la mà, de fet, molt de poblers varen acabar en els barqueres, a la Marina, en el port de Pollença...
Això era 1920, però...
Sí, perquè totes les construccions de Barallà de la Mà sí que són de principi del segle XIX, per tot això que parlàvem abans.
Després de l'any del grip, la gent se'n va començar a cercar el bon vent i bons horatges de la mà.
És cert. Però avui hem dit, la Pobla va tenir costa, la Pobla va tenir la mà, hi ha documents que en Pere Parella mos ha enviat, que ho diuen.
L'arxiu municipal, tanto.
Exacte, l'arxiu municipal de la Pobla ho diu.
Els hem de posar en valor en els arxius municipals de totes Mallorca i Balears, els hem de posar en valor, perquè són un guant de guardians de la memòria.
I vos feim abans del segon capítol d'aquesta conversa, que serà d'aquí una setmana o dues, que és a les Bíblies anglicanes i la Guàrdia Civil requisant salmoina. Això m'ha encantat, m'ho he imaginat ara en aquell moment, fa 100 anys i busques, i la veritat.
El 2015 vaig publicar un llibre que es diu La presència inglesa al nord de Mallorca, que conta i explica totes aquestes històries.
Pere, quedam i do per una altra ocasió d'aquí poc, i moltíssimes gràcies per trescar l'arxiu municipal de la Pobla i trobar aquests documents que diuen que l'any 1862 la Pobla arribava a la mà. No, clar, però és que ha d'haver-hi qualcú que ho faci. I aquest ha estat en Pere Perelló Paeres, escriptor, historiador i funcionari de l'Arxiu Municipal de la Pobla, amb qui parlarem de la presència dels anglesos al nord de Mallorca en breu, perquè és molt interessant. Pere, gràcies per descobrir-nos aquesta història tan maca. Gràcies, Pere.
Adéu. Por eso estoy en la secta del mar. Jamás creí poder soñar. Por eso estoy en la secta del mar.
Bueno, i ara ha arribat el moment de saber quines novetats mos arriben des de l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma t'ofereix aquest espai.
Sempre a prop del ciutadà, l'Ajuntament de Palma informa de tot el que s'ofereix a la ciutat.
Joan Ferrés, avui de què parlam?
I doncs, Jaume, tenim més qüestions que analitzar que realitzen aquest cas de l'Ajuntament de Palma, perquè ens hem de preparar per la Setmana Global d'Emprenedoria, que es realitza i es poden gaudir properament, però volem analitzar, en aquest cas, en qui forma part de la Regidoria de Comerç, Restauració, Autònoms i presidenta de Palma Activa, amb Lupe Ferrer, que ja podem saludar. Lupe, què tal? Benvinguda.
Muy buenos días, ¿qué tal? Moltíssimes gràcies per atendre'm.
Gràcies per atendre'ns i a partir d'aquest titular tenim ganes de saber això, de què se tracta aquesta Setmana Global d'Emprenedoria, que en destacaries i quan ho podrem gaudir?
Pues mire, por segundo año consecutivo, desde Palma Activa organizamos lo que es la Semana Global del Emprendimiento. Las fechas claves son del 17 al 21 de noviembre, esto es la semana que viene, ¿vale? ¿Y qué es lo importante? Mire, la iniciativa es una iniciativa internacional que se celebra simultáneamente en más de 200 países y en ciudades tan importantes como Madrid, Barcelona, Berlín o París, por ejemplo, ¿no? Incluso Londres. Nosotros lo que intentamos es que como ciudad nos alineemos como en una red global, ¿no? Y que también compartamos tendencias y buenas prácticas posicionando a Palma en el mapa del emprendimiento del. Pero nosotros ya sabemos que visualmente, internacionalmente, Palma es un destino turístico, pero también se tiene que dar a conocer que Palma también tiene un ecosistema dinámico para emprender. Básicamente la semana se ofrece tanto a aquellas personas emprendedoras que tienen ideas o proyectos en marcha, a autónomos o también a pequeñas empresas que buscan crecer o estudiantes y profesionales, ¿no? que les interesa la innovación, la tecnología y también incluso a organizaciones y entidades que formen parte de este ecosistema de emprendimiento que existe en la ciudad. Básicamente es para este público objetivo, lo hemos marcado y es eso, buscamos que tengan herramientas, se fomente la cultura de emprendimiento, se creen espacios de networking y posicionar a Palma también como ciudad innovadora y abierta al talento.
Per conèixer alguns exemples del que passarà aquesta setmana, ens podríeu destacar algunes de les jornades, algun dels actes que hi haurà?
Por supuesto. Este año pasamos, por ejemplo, el año pasado, la primera vez que lo hicimos, teníamos 4 ponentes. Este año hacemos ponencias que son de 20. De 4 jornadas pasamos 5. ¿Por qué? Porque esta vez lo hemos diseñado de una forma más dinámica, más interactiva y ágil, con formatos con mesas redondas, microtalks, conferencias participativas. O sea, lo que buscamos es algo dinámico, que sea práctico, inspirador y que genere conexiones reales al mismo tiempo, ¿no? Entre emprendedores, autónomos y empresas que se reúnan en estas mesas redondas. Destacar de esta semana, sobre todo el primer día, que no hemos dejado de lado una mesa redonda que hablará de la inteligencia artificial. Entendemos que la IA puede transformar negocios y abrir nuevas oportunidades y es lo que nos demandan. Luego hay una mesa el miércoles que es muy importante también, que son mujeres emprendedoras. También coincide con el Día Internacional de la Mujer, que fue marcado por la ONU. Hay gestión de las emociones para emprendedores. No hay que olvidar que a veces no solamente un emprendedor tiene que mirar una estrategia, que es muy importante para que triunfe su proyecto, pero sino también tiene que mirar su bienestar emocional. Y yo creo que es una parte del emprendimiento que tiene que conocer aquella persona que ponga en marcha un proyecto, que es la gestión emocional. Y una cosa importante es saber comunicar para que un proyecto tenga impacto y pueda ser triunfante en un modelo de negocio.
Recordant, per tant, aquesta Setmana Global d'Emprenedoria que es podrà gaudir properament, per tots els que estiguin interessats, també com hi poden participar, on poden trobar també més informació per formar-hi part?
Pues miren, el evento, las 5 jornadas, los 5 días es totalmente gratuito. Luego habrá, al final de cada jornada, habrá un coffee break, que se llama ahora, ¿no? Donde lo que intentamos es que sea un networking, ¿no? Que entre ellos se genere una red de espacio para que se puedan intercambiar y se produzcan sinergias. Y básicamente basta que vayan a la página web de Palma Activa, www.palmaactiva.com y ahí se podrán apuntar directamente, se podrán inscribir a cualquier mesa que quieran ir.
Què he de dir, per tant? I ha fet la convidada la presidenta de Palma Activa, Lupe Ferrer, qual li agraïm que pugui concedir-nos aquesta entrevista per el Dia Mallorca. Lupe Ferrer, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
I fins aquí tota l'actualitat de l'Ajuntament de Palma.
L'Ajuntament de Palma t'ha ofert aquest espai.
TV3 Ràdio és Dial.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional als Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a Congrés Internacional Ramon Llull 2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears. Balears.
Ciutada lunar. Un, dos, tres, i arranca caminar. Ciutada lunar. Dona cor del món i el fa girar.
Bueno, anem fins a Petra ara, perquè diumenge a les 6 en el Teatre de Petra el músic mallorquí Tolo Cervera presenta el seu segon àlbum en solitari Fragments, que ja ha girat arreu de Silla. És un disc autoeditat amb 11 cançons com aquest Ciutadà Lunar.
Tria-se com ell, vendràs molt, penges capell. A vegades no sé per què tant de trull.
Tolo Cervera, bon dia, com estàs?
Bon dia, Jaume, estimat meu. Què passa?
Bueno, encantat amb aquest Ciutadà Lunar, perquè diu un, dos, tres, comença a caminar, això em sona en el nostre Space Oddity mallorquí, no? Com aquell Major Tom, no? Però sí, en mallorquí, ostres. No?
Doncs pues mira, no havia fet mai aquesta relació, però ara que ho dius,
és fantàstic, ostres, sí, és molt xulo. És molt xulo, m'ha agradat molt Ciutadà Lunar, me recorda extraterrestres, m'agrada. Escolta, tu ja dus 8 mesos presentant el disc a Sa Pobla, l'Arós, Porles, Campos, Lletgesc, Binissalem, Puigpunyent, Llubí, Sant Llorenç... Impressions del públic, d'aquí, a casa nostra. Com ha estat l'acollida de Fragments? Nosaltres que som, tenim tanta fama de públic fred. Conta'm.
Bueno, t'he de dir que el públic que ha vengut se n'ha anat molt content. O al manco, és l'impressió que jo tinc, perquè després del concert pues, sempre fas un poc de relacions públiques i hola, què tal, com estàs, com ha anat? I tothom pues, se n'anava molt, molt content. Ara també he de dir que és molt mal de fer treure la gent de casa seva.
Ja.
Això sí que és cert. Però, bueno, la gent que ha vengut i que no ha estat moltíssima, però estic content, seran anant molt contents. Si féssim una extrapolació, pues, supos que a tothom li agrada el disco. O sigui que estic supercontent per això.
I a més, les sales de petit format encaixen molt bé en Fragments, perquè, clar, en aquests teatres i en aquests espais on has... no hi pot fer un musical, m'entens? I clar, tampoc pot fer Fragments a l'escàndol del Mallorca, saps? Com que no encaixen, saps què te vull dir? Que encaixen com amb una cosa de l'atmosfera, me refereixo, no?
Sí, a més, bé, tu saps, Jaume, jo vaig començar com a músic de baretos i m'agraden els espais petits. Sí. M'agrada que es contacten la gent i, uh-huh. I bueno, ja supos que la comunicació és molt més potent així, que si no, pues, si estàs a 50 metres en llums i amb una PA de 20.000 watts, ja. Això està clar.
I record que fa 8 mesos, quan vam parlar de que sortia el disc, m'havies parlat que havies estat per Alemanya, i voldria saber si durant aquest temps has sortit de Mallorca o si t'has centrat a tocar només aquí.
No, només hem estat a Mallorca. Ja saps que a Mallorca tenim molta sort els músics, tenim una temporada fantàstica.
Sí.
D'events i d'hotels i de festes i de tot això. Llavors, pues, fer esgost, que no només és esgost, és juliol, juny, salt, tot el que és... I clar, no, hem estat aquí. Aquest hivern, també amb aquesta casa, perquè necessitàvem descansar un poquet. Ha estat una temporada llarga i bastant forta. No me queix gens, ojalà sempre fos igual, però és un fet que les persones se cansen.
Tu diràs. No, de ben molt sacrificat, perquè jo era... Un dia era pupunyent i havien de quedar a dormir a cap un amic. I dic, sí, venga, que demà toca en tot el servei. I en el final mos van cansar tant que mos ne vàrem anar a dormir a Palma perquè vàrem dir, no, fins demà. I dic, ara pensa tu, demà va de tornar aquí, monta, prova... toca, actua i ves-te'n el vespre que teva. És molt feixuga, la feina del músic, no? Sembla molt divertit i meravellós, però, has de pujar damunt l'escenari, malament te faci mal d'un queixal. Mirau, diumenge, jo ara baixa a Petra, també podreu sentir un altre tema, on anem fent petits tastos d'aquests fragments d'en tot el Cervera. En aquest cas, és el teu nom.
Ara ets paraula, ara ets un gest, ara ets record que es fa present, ara ets un cor, ara ets tota la gent. Ara ets llavor, ara ets el fruit, és que ho ets tot quan tot és buit. Ara ets aquí, ara ja has fuit. Ara ets el teu...
És que més... tot allò, jo m'imagino que tu ni fumes i te cuides, sabeu, perquè continues cantant com fa 35 anys, tens fases falset, m'imagino que no fumes, no? A que no?
Bueno, he estat fumador, el que passa és que ja fa estona que ho he deixat, sí.
Se nota, sí. Se nota, perquè, clar, per fer aquestes pujades i aquests falsets, mare de Déu, quina enveja. I, a més, se nota espatinades dins de moltes cordes, que a mi això m'encanta, i tu, com a productor, que ho haguis deixat, vol dir que això dona pressió a la guitarra acústica,
bueno,
no?
Bueno, de fet, ja que dius això, era una de ses premisses d'aquest disc.
Clar.
Que sortís tota sa brutó, entre comates, ben entesa, de quan estàs interpretant un instrument i cantant i tot això, saps?
Clar. També t'ha tornat a acompanyar Norbert Fimpel durant tot aquest temps. El que vaig veure dissabte de la setmana passada en l'homenatge en Víctor Uris i vaig dir, home, Norbert, dic, per cert, després d'en Ventolo, sí. Ha continuat tocant amb tu, Norbert?
Sí, aquest estiu hem fet un concert cada 15 dies a Playas de Muro, un hotel d'aquests de 5 estrelles que tenim des de fa molta estona, i hem estat allà fent concerts cada 15 dies, i bueno, no perdes contacte perquè ja sabem en l'estiu que les agendes són infernals.
Ja, clar. Heu de saber que el saxofonista d'en Todo Cervera, Norbert Fimpel, també ha estat saxofonista d'en Joe Cocker i d'en Roger Hodgson de Supertramp, és a dir, en Todo Cervera no s'ajunten qualsevol. Escolta, també ell et dic que dia 22 en el Grammy la teva banda de versió de rock and roll a Avalon. És correcte?
Sí, senyor, rock and roll i versions dels 80 i 90, un altre pic, amb els meus estimadíssims Avalon, ja me diràs.
Quina embavertadera meravella. Però ara, el primer de tot és aquest diumenge, passat demà, en el Teatre de Petres, Fragments, en tot el Cervera presenta disc. M'imagino que també faràs qualque tema de nou, no?
Sí, és una mescladissa. Ara me puc permetre el luxe de triar cançons. Quan treus un disco de més, dius, bueno, he de fer aquestes i per què no en tenc més? Però sí, faré una mescladissa i, a més, hi ha dues sorpreses o tres de versions de cançons en mallorquí que no són meves, que sempre és divertit fer una adaptació en el mallorquí.
Xulo, això m'agrada. I, doncs, si voleu saber aquesta sorpresa, diumenge de 6, en el Teatre de Petra. Home, on anirem amb un altre tema d'aquests fragments, que se titula Intravenós, però Tolo, com sempre, una ferrada molt gran, molta merda.
Jaume, gràcies.
I endavant amb aquests fragments que està rodant arreu. Gràcies, Tolo.
Una ferrada, cuida-vos.
Gràcies, Tolo. Intravenós de Tolo Cervera i tot d'una anem a la radiografia mallorquina. Escoltau quina meravella.
És cosa d'un instant. Ara lluites, ara et deixes, ara et llences fent un triple C.
sal mortal. Entre venons era el pacte firmat per tots dos. Entre venons que volien que fos. Aquell amor va continuar com fan tots els amors. Rialles abraçades, jocs de mans per als cantons. D'aquí a com en el bressol no hi ha més que un retras. Ara flipo si t'ho penses, ara saps que et quedaràs. Un dia et seus al porxo del jardí d'un adossat. Pareix mentida, el temps fa via, qui s'hauria imaginat?
Radiografia mallorquina, amb Joan Farrés.
Una radiografia mallorquina que avui me fa tornar a parlar d'Inca, però en aquest cas no per fer prèvia de digueu, bo, com vàrem fer l'altre dia i com vàrem fer ahir, que vàrem ser tot el dia, sinó per parlar d'un dimoni, Joan.
Sí, perquè hem parlat tant de Dijous Bo aquest dia, tant d'Inca, que avui ho fem, però, per parlar de la cultura dels dimonis, que no només s'ha recuperat arreu de Mallorca, sinó que no atura de créixer, poden dir, a molts de pobles. I a Inca, atenció, perquè en tenen un de nou.
Jo som el dimoni gros! Jo tinc panxa, molta munça, una llengua de dos pans, dues banyotes ben grosses, dos peus de 46 i un esbot!
Com escoltau, Inca han incorporat una nova figura, el dimoni Bogiot, que acompanyarà els cossiers a partir d'ara, i ja va fer la seva primera aparició diumenge passat, com a part de la festa de Santa Maria la Major. I en volen parlar d'aquest nou dimoni amb l'Arnau Tugores com a coordinador dels cossiers d'Inca. Arnau, què tal? Benvingut.
Bon dia a tots.
Arnau, conta-mos, perquè ja d'entrada aquest nom de Bogiot, avui en Jaume me demana, dius així, és Bogiot, d'on ve aquest nom? Perquè és curiós, també.
Sí, la veritat que és curiós. Aquest nom ve d'una llegenda que va trobar un company de sa colla de cossiers, de sa colla, que és en Tomeu Perelló, i va trobar, tirant de Maroteca, una llegenda que hi havia a Inca, que s'ha de fer Bogiot, que era com una festa que se fa la víspera de Sant Pere i Sant Joan, on el jovent del poble tenia com a carta blanca per poder anar per les finques i agafar fruita i fer una mica de polissonada, que diguéssim. I aquesta festa s'ha desbogiat, cercava un nom, ell va proposar aquest, i molt va agradar molt el contest, i ha quedat batiat en Bogiot.
És un dimoni que, dèiem, ballarà al carrer, també a l'iglesi, o no?
No, a l'iglesi no. A l'iglesi no. A l'iglesi no és benvingut.
No,
ballarà al carrer perquè era una assignatura pendent que teníem els dimonis d'Inca, perquè no teníem ball de carrer, només ballàvem a l'iglesi. I, clar, això fa que no tinguéssim tant de... no mos coneguéssim tant. De fer molta gent d'Inca no sap inclús que hi ha un grup de cossiers que balla fa més de 20 anys.
Arnau, una curiositat, perquè l'heu vestit de blau, verd i groc. En què vos heu inspirat? Té un motiu? Sí. Ha estat una decisió aleatòria?
No, això va ser una idea del modist, d'en Rafael Beltrán, que també va ser un dels impulsors de que se tornés a treure el ball d'Escòcia des de l'any 2004. Ell ja havia ballat, no, però és que era a principis dels 90, i ell ha posat aquests colors perquè són els colors d'escociers, escociers d'Inca.
Ah,
i també estan relacionats amb el tema de la fertilitat, la primavera i això. I són colors que també tant la dama com els cociers que ballam i cocieres també duim en el nostre indumentari.
Un dimoni alerta, però sense banyes, eh? Ho hem de dir, també.
Sí, és un tret curiós, però, clar, aquest dimoni s'inspira en el que són els dimonis antics d'Inca, que els dimonis antics d'Inca tenen cresta, tenen orelles de llop, però no tenen banyes, aquests.
Mm-hmm. Ara cercàvem... hem cercat en el diccionari català valencià balear, Bogiot, i mos ha traslladat a Bogiot, escrit també Bogiot, i diu que és una moneda mascle I que fes bogiots com a fes a Monet, anar, posa també exemples. Aquell bogiot estava allà plantat allà dalt, és com una, fer una guinyota de bogiot, com que dit.
A fer Sant
Nerot, exacte.
Sí. Podria anar per aquí, no?
Li pega, sí, també
sí,
ho he sabut
sí,
en això.
Molt curiós.
Clar,
però aprendre paraules és una verdadera meravella. I a més, a través d'una tradició com és un dimoni, o si és una verdadera virgueria. I perquè lo de sense banyes, com sabrem que és un dimoni? En aquest cas, perquè aquí, jo, si no m'hi poses banyes, jo com sabré que és un dimoni, que és que té cara de dimoni.
Sí, té una cara, anem a veure, en Tomeu Caragol, que és un especialista en tot aquest tema de dimonis, mos ha fet una màscara que, sense cap dubte, evoca un dimoni. A més que té uns trets, un nas molt gran, té sa llengua de fora, una boca molt... que evoca molt un dimoni, és a dir, és fàcilment reconeixible com un dimoni.
I de joves, tancam la setmana... No parlant, en aquest cas, del dijous Bòdinca, que va en poder gaudir ahir, sinó que sí, parlant d'aquest municipi, però d'un nou dimoni que han incorporat, aquest dimoni Boriot, i n'ha parlat en un Arnau Togores com a coordinador dels consellers d'Inca. Arnau, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Arnau.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bueno, moltíssimes gràcies. Gràcies, Joan. I ara tot d'una, d'aquí un minut, arriba en Xavi Olivens, el seu món de paraules. Ni vos mogueu.
IB3 Ràdio és història.
Mallorca és una illa viva, i les carreteres la xarxa que ens uneix.
Per això el Consell de Mallorca té en marxa 13 projectes per millorar els accessos a Palma, com els nous carrils entre el polígon de Sonoms i la Via Cintura, o altres intervencions a les entrades a Can Valero i a l'aeroport.
Ballant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Dotze:45, els divendres, Xavi Oliver, ben tornat al dia a Mallorca, ens soteu un munt de paraules. Com estàs?
Jaume Noguera, molt bé. La mare de bé, és divendres. Els divendres sempre és un bon dia.
Sí.
Tu com estàs?
Beníssim, perquè és divendres.
Ahir per Inca, com va anar?
Sí, beníssim. Molta caloreta per a vida.
Sí,
bé,
per esfirar.
Ah, sí, sempre a fira. Si vas a una fira i no compres com a mínim dues o tres cosetes, si no, per aquí vas, clar,
bueno,
que sí.
Jo vaig veure fotos, estàs content, aquí ben acompanyat. Però, bueno, avui, món de paraules,
sí.
I ja ho sabeu, com cada divendres viatjam un lloc del món a través de la seva llengua. I avui deixam les platges i el sol, que vàrem anar a Hawaii la setmana passada,
sí,
Jaume. Recordes el que parauleta?
Aloha, mahalo. Sí, és que ja sabia.
Molt bé, molt bé. I avui deixam el sol i pujam ben amunt, fins a les muntanyes del Caucas. Allà, entre cims nevats i pobles penjats a la roca, hi viu una comunitat petita, i petita, però amb una llengua que és un autèntic laberint per als lingüistes. Avui, Jaume, viatjam al...
Daguestan.
Sentim vent, pluja, fred.
Sí, 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 sí.
El Daguestan és una república del Caucas rus, a la vora del mar Caspi. És una de les regions més multilingües i diverses del planeta. Hi conviuen més de 30 pobles i 40 llengües diferents en un territori on hi ha prop de 3 milions d'habitants. La majoria de la població és musulmana sunnita i la vida tradicional gira entorn de la família, la feina comunitària i l'hospitalitat, que ja és molt. El Daguestan ha estat històricament un punt de pas entre Europa i Àsia. Per allà hi han passat perses, àrabs, mongols i russos. Tot i això, moltes comunitats de muntanya, com la dels Arxi, que és la que avui mos ocupa, han mantingut intactes la llengua, els costums i l'estil de vida. El poble Arxi és minúscul, Jaume, hi viuen 1.000 persones. I és al sud-oest del Daguestan, en una de les valls més aïllades del Caucas. La seva economia és pastoral i d'autosubsistència, ramaderia, agricultura de muntanya i artesania. Les cases de pedra s'amunteguen unes damunt les altres al vessant d'una muntanya i la vida continua al ritme lent de la neu i les estacions.
I tots parlen Arxi?
Arxi, exactament. És una de les poques comunitats del món on pràcticament tothom parla una llengua que només existeix allà mateix.
Yamin Hamsin Salana Khabar. Evdelev del bitu osiamu hamsu solu. Yem orkali chakas. Chakarji birhunel kikelkan. Sol irretli, rasetli. Yamism osihrabuli. Ostitis aletis salam. Ya, yabuli.
Ara el sentíem, Sarxi. Clar, Jaume, ara ha passat una cosa. M'ha mostrat el Google Maps. Ha fet un Google Maps per saber on era el d'aquest any, que jo tampoc no en tenia ni idea.
Està en el Mar Caspi. És curiós. És a dir, la seva sortida demà és el major, un dels majors llacs del món, que és el Mar Caspi, perquè no és aigua dolça, el Mar Negre és aigua salada, d'ençà que s'ha de fer l'estret d'Estambul, però que curiós tu està.
I si tu no ho coneixes, Jaume, perquè ets un referent...
Sé que és una ex-república soviètica, perquè, clar, jo quan vaig estudiar l'Unió Soviètica era tota una, no? Geòrgia, Tajikistan, Kirguistan, tot això eren regions soviètiques i només s'estudiava com un sol país. Quan jo vaig estudiar, per exemple, Zimbabue era de Rhodèsia. Hi havia noms que varen canviar de nom. El Congo belga ja no és belga. I clar, hi ha noms de països com Estònia, Lituània i Letònia que a mi me fugen perquè ja quan ho vaig estudiar encara no s'ha de naixir. I per això ho heu volgut cercar, molt curiós.
Molt curiós. El d'aquest any, allà s'hi parla Sarxi i és lingüísticament molt curiós i ja vos deim que és un laberint per als lingüistes. Va, curiositat lingüístiques. Té quatre gèneres gramaticals. Masculí, femení. Quins altres diries, Jaume? És complicat, bé, ja t'ho avançaré. Mare animal i objecte.
Uau.
Té 28 casos. És a dir, el cas ho entenem com una forma especial d'un mot que marca la funció sintàctica. Aquí fa que, aquí, d'on, cap a on...
28.
Va. Exacte, 28. El català en té 4, si comptant les proposicions, clar. Després, més coses. Una sola arrel pot generar centenars de formes verbals. O té sons difícils per a qualsevol europeu, que té consonants adjectives i glotals. És a dir, fan servir això també per formar paraules. És una llengua sense alfabet propi. És a dir, s'escriu en alfabet críl·lic, adaptat, però tradicionalment era només oral. És a dir, 28 casos.
28 casos. I això com ho aprenen?
Clar, imagina, Jaume, això de petits. Que som una esponjeta, el nostre cervell és una esponjeta i de petits, en naturalitat, la llengua, vulguis o no, és com un mapa del món. És a dir, cada cas, cada sufix, marca el lloc exacte on passa la secció.
Alavall, quan te la vaig anar...
I ja ho dèiem, és que l'Arxi té expressions molt lligades al paisatge i a la vida a la muntanya. Ara vos diré qualcuna d'aquestes expressions que han traduït literalment, dites, expressions...
Sí.
Diuen, el vent és el missatger dels déus. Quan diuen això, expressen que la natura transmet allò que l'home no pot veure. I clar, sempre hi ha un component poètic en aquests idiomes, no diran tribals, però que això no poca gent. Més qüestions. Una casa sense hoste és com un rierol sec. És això, ho fan per expressar que, per dir que l'hospitalitat és sagrada. Ho dèiem abans, per a ells és una cosa fonamental i s'hi dediquen en cos i ànima. Més qüestions. Quan cau la neu, el poble calla i escolta. I això representa la pausa i la reflexió de l'hivern. Clar, és tot un món lingüístic. Després, clar, els Arxi i les nits, les famílies es reuneixen a la casa gran, que li diuen el jamaat, i per contar històries, recitar poemes i cantar cançons antigues. La llengua serveix no només per xerrar, sinó també, com a llengua d'arreu del món, per recordar. L'Arxi és una comunitat molt cohesionada. L'honor, la solidaritat i el respecte per la gent gran són fonamentals. Encara avui, moltes decisions importants s'aprenen de manera col·lectiva en el Consell d'Homos del Poble, això sí. L'educació moderna arriba en rus, però a ses cases i entre veïnats se continua parlant Arxi. Això fa que els joves siguin bilingües o trilingües, que xerrin Arxi, Àver, rus, un fet molt comú el d'aquest any. Tot i viure dins Rússia, el poble Arxi manté una identitat pròpia, més lligada a la seva muntanya que a qualsevol frontera política. És una societat tranquil·la, rural, però profundament orgullosa de la seva llengua i les seves tradicions.
És increïble que una comunitat tan petita pugui mantenir viva una llengua tan difícil.
Una antiga llegenda Arxi conta que fa molt i molt de temps Les muntanyes del Daguestan estaven buides de paraules. Els déus van decidir repartir-les entre els pobles. Quan arribaren al poble d'Arxi, la neu ja havia començat a caure i el vent bufava fort. Els déus, cansats, van deixar caure el sac de paraules a terra. Imagina't, Jaume, eh?
Que maco.
Un sac de paraules a terra...
Que maco.
Que els déus deixen caure a terra. I les paraules, d'aquesta manera, se van escampar per les roques, els rius, les valls... I així va néixer la llengua Arxi. Una llengua, diuen, feta de pedra, aigua i vent.
Preciós. M'encanten. Sempre que parlant d'aquest poble... tan arrelats a la terra, tenen llegendes precioses.
Però és que no acaba aquí, Jaume, perquè, clar, han dit abans que els Arxi tenen molt present sempre la gent gran a l'hora de prendre decisions. Els escolten, clar, els admiren.
Clar.
I per això diuen els savis que cada vegada que algú parla Arxi, la muntanya escolta, i que si ho fas amb la ment neta i el cor tranquil, el vent te torna la resposta. I aquesta ha estat la llegenda d'avui del poble Arxi i tot aquest món lingüístic, aquest món de paraules que han conegut, Jaume. Hem viatjat fins a les muntanyes del Caucas. És un poble petit que resisteix amb una llengua que sembla un trencaclosques, però que sona com un riu de consonants i ecos antics. Hem après que l'Arxi no és només un idioma, sinó que és un refugi cultural dins d'un món que canvia ràpidament. Una llengua amb 28 casos, això m'ho ha sorprès. 4 gèneres i 1000 històries, i parlada per un poble que, malgrat el fred, sap mantenir el calor de la memòria. El Daguestan mos recorda que no cal ser un país gran per tenir una veu poderosa, i a vegades la bellesa més gran s'amaga en un poble petit, penjat entre les muntanyes, i... literalment, bé, literalment no, però més o manco, penjat entre les muntanyes, on encara se parla amb es vent i se l'escolta, s'escolta la gent gran, i és tot aquest caramull de qüestions que avui mos ocupen i que m'haurà fet descobrir aquest meravellós tresor lingüístic que és l'Arxi.
I aquestes llegendes, sobretot d'aquests pobles que viuen, com te deia, tan lligats a la terra, me recorda que això que me vares contar del poble Bantu, que xerren Swahili, de quan el sol s'enamora de la mà, i en el moment de la posta de sol és quan se besen, dius, pot haver-hi qualque cosa més maca, i igual que ara que ells diuen que qualcú parla Arxi en sa ment, no es vent, torna a ser la resposta, que és un idioma fet de pedra, d'aigua i de vent, és que això pareix tret de, no sé...
Cultura popular. És que, clar, és preciosa.
Meravella.
Imagina't, clar, els déus varen tirar un sac a terra ple de paraules i després els habitants d'aquella terra el van recollir, el van fer servir per xerrar. És a dir, quan xerres, honores els déus. Els déus, que els entenen, aquelles figures divines, que un bon dia varen decidir llançar paraules a terra.
Un sac de paraules en terra i se varen escampar per les roques, els rius i les valls.
No ho sé, Jaume. Està molt bé. Clar, jo m'ha pas molt degut de fer aquesta secció perquè acompanyem a Soyent i nosaltres aprenem un caramull de coses de gent d'arreu del món.
Mira, fa poc varen parlar de Geòrgia, te'n recordes?
Mm-hmm. Va ser el primer de tot.
Exacte, i de fa frontera en Daguestan i en el sud hi ha Azerbaijan, que aquest sí que me sona, i Armènia. Estan parlant de països que, clar, tu pot ser que haguis estudiat perquè et veig jo, però bé, és que a mi no... Sí, ens s'ha sentit nomenant els informatius, però...
Mos queda és
tot un
fora.
Món. I en el sud ja hi ha l'Iran, Teheran, la capital...
Jaume, jo avui te volia fer una pregunta. De tots aquests que han fet, aquests països que ja n'han fet, se n'han fet una desena, on t'agradaria anar de viatge? On vulguis, jo te pagaré el bitllet.
Mira, un lloc d'aquests així tan remots, és que remot me sona com a pejoratiu, però un lloc d'aquests on no sigui habitual anar-hi, perquè, per exemple, Hawaii, segur que hi ha moltes coses molt maques, però preferiria anar a un lloc com el Daguestan o Geòrgia, llocs poc coneguts, perquè el que no coneixen ningú que hi ha estat campant d'aquestes.
No. Saps? A Geòrgia encara hi pot... El Daguestan, francament, és que no conec ningú i segurament no ho visitaré mai en ma vida. Pots veure que si vas en aquell lloc, Jaume, i coneixes aquestes dues qüestions que de qualque manera envelleixen aquest destí i no estan tan turistificats, vius de primera mà tot el que és allò.
I de vegades dones zoom i veus que tot són muntanyes i prats verds, i recorden aquelles pel·lícules propagandístiques que feien fer durant la Unió Soviètica, Eisenstein, i veies aquelles estepes de plenes de pagesos que feien feina, i que deies amb aquell blanc i negre, que tant era si fos de, que, si era de Riefenstahl com de, com de Eisenstein, perquè tot era propaganda al cap i a la fi. Però sí que m'agradaria, abans que desaparegui tot aquest món, com a mínim poder-lo conèixer. Xavi Oliver, la setmana que ve em pots fer spoiler de quin continent anirem? No me diguis on exactament, però...
Mi Jaume, te podria fer, però és que encara no, francament no en tinc ni idea.
Millor.
On t'agradaria anar? Es poden anar on vulguis. Mira, és que podríem dur una aquestes bolles del món.
Ah, i fer allò de...
Ho podríem fer. Podríem
allò de girar i sense els ulls clucs, pam.
M'agradaria, perquè aquí. És que vulguis o no, sempre, totes les llengües, tots aquells territoris, és a dir, sempre tot amaga qualque llegenda, qualque trobo lingüística que es podrien destacar.
I doncs, vinga, ho deixem així, no feim spoiler. Divendres que ve, Xavi Oliver torna a un món de paraules. I nosaltres serem dilluns a les 9 amb el dia i a les 12 amb el dia Mallorca. Així que salut i bon cap de setmana, Xavi. Salut.
Bon cap de setmana.
Adéu a tots.